Beatles o Rollins? Barbie o Nancy?
Jo, Cabaret Elèctric.
I jo, sobretot, la secció de còmics del Daniel Fernández, que tant ens agrada i que, a més, avui està dedicada a les dones, però primer, no a les dones que llegim còmics, eh? Sí. A les dones que fan còmics, que els pot llegir tothom, eh? El niño, la niña, sí, l'abuelo, l'abuela... Però també tens una notícia que no se diu molt amb aquesta música alegre que sempre acompanya el teu espai.
I que no és tampoc una notícia que estigui vinculada a les dones. S'ha mort Didier Lefebvre. Didier Lefebvre és un fotògraf, no? I aleshores direm què té a veure un fotògraf amb còmic. Però bueno, si sentiu aquesta secció regularment, pues ho sabreu, perquè és la tercera vegada que en parlem, desgraciadament aquesta ens la podíem haver estalviat, perquè aquest és un fotògraf que va estar als anys 80 a l'Afganistan seguint una missió de Metges Sense Fronteres i va fer un gran reportatge fotogràfic que posteriorment es va convertir en un còmic que uneix fotografies amb dibuixos, és a dir, la part que ell no ha fotografiat es converteix en dibuixos de còmic, molt ben, amb una línia clara molt ben dibuixada. És un magnífic, magnífic còmic, com mostra que precisament fa una setmana parlàvem que havia rebut el tercer àlbum i últim que tanca la saga, un dels premis essencials d'Angoulême. Glenet ha editat aquí els dos primers i manca el tercer premiat, i bueno, podem dir que afortunadament ha mort deixant aquesta magnífica obra. Ha fet, a més, és un còmic magnífic, eh?
Un còmic que, per exemple, en la pàgina que ensenyem ara a la webcam del programa, barreja fotografies amb els dibuixos.
És un dels exemples que vaig posar de còmic com a mitjà per fer reportatges. I vam parlar del Joe Sacco i vam
aquell
parlar...
Aquell de Corea del Nord, també vam parlar?
Bueno,
potser,
no, però podíem haver parlat. Em sembla que era un dels dies que hi havia la Montse Virgili. I vam parlar d'aquest, que jo ho dic, és una lectura fantàstica. A més, ens parla d'Afganistan, de l'Afganistan dels talibans,
quan els americans col·laboraven amb ells,
exacte,
i no al contrari,
els
als anys
bons,
80, eh? Que fort, Déu meu.
I és un contrast, és un contrast.
Doncs, malauradament, hem de dir que
s'ha mort als 50 anys d'un atac de cor, o sigui, que ha estat una cosa súbita, i això fa 15 dies recollia un dels premis del Angoulême.
El tema del dia, però, eren els còmics fets per dones.
Ma petite poubelle, elle est si jolie, tout un bronze. Je m'approche.
Com Jolie era l'Esther, eh? Aquell
Esther, sí.
Còmic dels anys 70, em sembla.
Bueno, va començar als 70 i es va allargar fins als 80. I estava dibuixat per una dona que es diu Purita Campos, que és un fenomen que a mi em té bocabadat, perquè jo no, o sigui, fa 4 anys he de dir que no tenia ni idea de qui era.
No sabies qui era
no,
Esther.
Perquè jo, bueno, havia vist
no tenia
els
germanes però no, grans ni
no,
petites.
No. Suposo que si no ho hagués sabut.
M'encanta.
Sí.
És que els però vaig ensenyant les vinyetes.
És un fenomen, no? Perquè diguem-ne que la Purita Campos, que és una dibuixant barcelonina, dibuixava aquests còmics per Europa i d'Europa tornaven cap aquí, no? Principalment els dibuixava per Anglaterra. Aquí els editava l'editorial Bruguera, per exemple, Esther, el mundo d'Esther, en realitat es deia Patsy World, però es distribuïa per quasi bé tot el món i era un èxit, no? Fins que la IPC va deixar de fer còmics, que era l'editorial anglesa que ho feia, còmics, pues això, per nenes, no? Amb aventures romàntiques, l'Esther era un escolar...
Però tot era molt glamurós i estilitzat,
sí,
eh?
Sí.
Per aquella Espanya que sortia del franquisme, això era com
exacte,
un glamur que te mueres,
era modern, per nosaltres era modern. Però clar, quan es va desaparèixer, no? O sigui, no se sabia que ja no dibuixava còmics o dibuixava il·lustracions i jo no sabia qui era. Però fa uns anys, 3 o 4, Glenat va recuperar una de les seus personatges, que es diu Gina, i aleshores tothom es va adonar que hi havia un submón de dones que eren fanàtiques d'Esther.
Jo Gina l'havia llegit, eh?
Els còmics estan buscadíssims, els originals vells. Quan vas al Saló del Còmic hi ha la Purita Campos signant ja més cua que amb l'Ibáñez. I la prova està en que aquestes noves aventures d'Esther, que són noves aventures fetes ara, fa un mes que ha sortit el primer àlbum i l'editorial està preparant ja la segona edició perquè s'ha esgotat.
Jo me'l compraré, és que a més feia unes dones com tan guapes i tan fresques i com amb aquestes cares de pillines.
Exacte.
M'encanta.
A mi, jo he de dir que m'ha agradat, m'ho he passat molt bé, acaba amb uns grans suspens. A més té diversos encerts, no? Un és que agafen a l'Esther ja amb 30 anys, en lloc de continuar les històries de quan era jove, l'agafen amb 30 anys, divorciada, amb una filla del que no es diu en l'àlbum qui és el pare, surt també el vell nòvio, que era el Juanito, no sé com es deia en l'original, en els tebeos espanyols era el Juanito, i el que fan, i està molt bé, és anar explicant amb flashbacks, amb colors, més
com
plans,
més toscos,
exacte,
sí.
Els fets que van des de que es va cancel·lar la sèrie fins a arribar a aquestes noves aventures d'Esther. Seran tres àlbums a l'espera de que algun dia es pugui reeditar la sèrie original, que es veu que té alguns problemes de copyright.
Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais ça dépend du lieu. Soit t'es ok, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu le vis mieux. C'est bien. C'est bien la raison du plus fort, encore et toujours la meilleure. C'est rien la raison.
Doncs que sapiguen les fans d'Esther que si volen veure com s'ha fet gran, ara tenen una oportunitat.
De fet, la meva dona, quan ja fa un parell d'anys ja parlàvem d'aquest fenomen i tal, la va dir, jo tinc els còmics d'Esther amb un altell. I vam anar a casa dels seus pares i ella els buscava perquè li feia molta il·lusió.
I la seva mare els havia llançat.
Ja no hi eren. I després mirant pel mercat de Sant Antoni, realment són molt cars, els vells, és allò, peça de col·leccionista.
Ara una altra dona, aquesta també és un clàssic conegut, no?
És un clàssic, exacte. És la Marjane Satrapi, és l'autora de Persepolis i és la...
iraniana
i és la gran autora de còmics dels últims anys en termes d'èxit, de traspassar la frontera del lector de còmic al lector normal de llibres, amb molt ressò mediàtic, però no anava a parlar de Persepolis, que és un còmic que, si no ho sabeu, molt, molt recomanable, a mi m'agrada molt, sobre la infantesa i joventut d'aquesta noia a l'Irà en aquell moment convuls en què s'acaba la dictadura del Shah i comença
els
ayatoles i la república islamista, sinó dels altres, còmics que ha fet la Marjane Satrapi, que poder no es parla, sempre es parla de Persepolis i no es parla dels altres. Un és aquest, que és Brodats. Està editat també en català per Norma, tots els que parlarem ara són de Norma Editorial, i és, a mi m'agrada molt, es diu Brodats perquè diu que les dones, quan feien mitja era el moment en què estaven sense homes i es dedicaven a criticar els homes, a parlar de sexe, a fer xafarderies, no? Aquí realment el que fan és fer-ho mentre es prenen el té, perquè la Marjane Satrapi ve d'una família aristòcrata, no?
Que llavors no feien tan ganxet. Aquí
no,
ho feia
prenen té i l'àvia pren òpio. Que és una caram. Cosa... Sí, és sorprenent perquè ho pren...
Però fumant-lo?
Fumant-lo i diluït també com a té. Pren pipes d'opi. I, de fet, en un altre còmic també surt el tema de l'opi com una cosa el més normal, no? És molt divertit estar ple d'anècdotes. De fet, jo no crec que sigui molt llunyà aquestes dones, de les dones dels anys 50, per exemple, anècdotes d'una que ha estat amb un europeu i aleshores les altres li pregunten...
Explica com és un europeu, no?
Les té molt preocupades i està molt bé. L'altra és el Pollo con ciruelas, és l'últim còmic en si editat per la Marjane Satrapi, tot que ja va sortir fa any i mig, i explica la història d'un pobre músic que toca el tar, que és un instrument de corda tradicional, que és un gran músic, pel que sembla tiet de la Marjane Satrapi, que un bon dia la dona el renya molt, tenen una gran discussió i aleshores la dona li trenca
l'instrument.
I ell entra en una crisi de pena i una depressió que, de fet, i no desvello res perquè això passa en les primeres pàgines, el portarà fins la mort, no? I narra els records i els pensaments que té aquesta persona els últims 7 dies de la seva vida. Està molt bé i, a més, va escarbant i està molt bé. De fet, la Marjane Satrapi també es guanya la vida fent contes per a nens, il·lustrant contes per a nens. I aquest és l'únic que hi ha editat aquí, es diu Agdar, i com a il·lustre és un conte que pot llegir qualsevol adult perquè és maco, i les il·lustracions són precioses. Ho vaig llegir fa poc i realment és un conte molt maco. Es llegeix en 10 minuts o un quart d'hora, però és preciós.
1, 2, 3, je suis bête. Où les vacances? Avec
A ella le agradaba la música de la película Cabaret, This Time It's Me. Puede que sea esta vez,
sí,
la Sonia Pulido.
Exacte, que la vam veure entrevistar
divendres passat.
Bueno, jo m'he llegit el còmic, és un còmic molt curiós. Vaig sentir l'entrevista i em feia gràcia els dubtes que teníeu si això es podia considerar o no còmic.
Sí, ella més sobretot,
sí.
No?
Vaja, per mi és un còmic, és evident. Algun dia parlarem de teoria o de llibres de teoria de còmic, que hi ha de molt bons i molt accessibles. I sí, és molt pop, hi ha aquests nassos que parlàveu, i és pues, una història com de prínceps blaus,
sí.
Descobrir que no existeixen, i també està molt bé.
Molt contemporània, deixem-ho.
Exacte,
aquí.
Això sí, sí.
Qui vulgui fer un regal contemporani a una dona de 20 i molts o 30 i pocs, doncs aquest de la Sonia Pulido l'encertarà.
Exacte.
I continuem amb aquest especial de dones, i amb una dona jueva, en aquest cas, com a mínim d'Israel.
Sí, no, i és jueva. Ruth Umodan és el segon àlbum editat a la col·lecció Sin Nosotras, de l'editorial Sin Sentido, i està molt bé, és un dibuix de línia clara magnífic, és molt curiós trobar-se amb una dibuixant israeliana, és curiós, hem parlat d'una iraní.
Sí, i ara...
Iraní a mitges, perquè ella la carrera l'ha fet a França. La
d'educació francesa.
En canvi, la Ruth Umodan és còmic fet a Israel, que jo desconeixia l'existència, i és una història força bona sobre un taxista que té problemes amb el seu pare, que fa ja uns quants anys que no el veu, estan renyits, i un bon dia se li apareix una noia jove que s'acaba de llicenciar de la mili, tema curiós.
No, però a Israel tothom fa la mili, homes
sí,
i dones,
sí, sí,
eh?
Sí.
I dura molts anys, eh?
Sí, sí, i que li diu que ella sap que el pare va morir en un atemptat i que és un cos que no s'han pogut
identificar
perquè està absolutament cremat. Aleshores, aquesta noia fa tot el possible per convèncer el pobre taxista que l'acompanyi al lloc de l'atemptat, que es faci una prova d'ADN, que, bueno, tot un seguit de històries, i aleshores hi ha això, hi ha l'ambient israelià, hi ha la relació entre aquest taxista i aquesta noia, i hi ha tots els secrets del pare que van sortint a fora. I el dibuix, ja ho dic, és una línia clara molt, molt maca.
Un llibre que porta una introducció del Robert Crumb.
Sí.
Aquí ha enredat aquesta noia, la Feb Kloener, o com
sí,
es diu?
Sí, bueno, és un llibre, és un còmic bastant, bastant dur. El Robert Crumb és el gran autor de l'Underground, i aquesta dona, la Feb Kloener, és una dona dibuixant d'Underground. I explica la seva infantesa i joventut, i d'un i do, i com, o sigui, sorprèn per diverses coses.
És una
no?
mica Robert Crumb el traç,
exacte,
eh?
Sí, no, això és l'Underground puro i duro. Aquesta noia era filla d'una mare alcohòlica que va tenir diverses parelles, alguna de les quals em va abusar d'ella quan era petita o adolescent. Ella també es va aficionar a les drogues i al sexe a San Francisco. I, curiosament, aquesta és una dona que està refeta i explica aquest passat, i, de fet, es guanya la vida com a il·lustradora de llibres de medicina, que és un treball curiós, no?
Que s'ha de tenir bon
tràs. Exacte, i a més es veu que és molt bona. I ja ho dic, és un llibre molt dur, però que es llegeix molt bé, i que és una història molt cruda, però està molt bé, a mi m'ha agradat molt.
Recomanable.
I sobretot això, no? De,
que és veritat.
Exposar tot això, i sent tu el que t'ha passat, doncs, pues, d'un-hi-do.
I l'última recomanació d'avui del Daniel Fernández, d'aquest especial còmics fets per dones,
sí.
És la Jessica Abel.
La Jessica Abel, amb una novel·la gràfica, a més, amb cartoner, en format novel·la total,
sí.
Que es diu La perdida i editada per Estiverri. Vida d'una niña, que no ho hem dit, està editat per Ediciones La Cúpula. Aquesta és una novel·la gràfica que explica la història d'una jove nord-americana, filla de pare mexicà, per això cal dir-ho, que se'n va a Mèxic encisada per la Frida Kahlo i retrobar també els llocs on el William Burroughs va començar a escriure. I té una primera part molt descriptiva on aquesta noia viu, diguem-ne, a la comunitat de nord-americans que viuen a Ciutat de Mèxic, i va descrivint molt bé Mèxic, que a mi Mèxic, de fet, és un país que em fascina.
Et fascina.
Molt, molt, eh? Els lluitadors emmascarats, això dels els esqueletos aquests que tenen... M'agrada molt. Aleshores, de cop comença a tenir relació amb un camell de drogues, amb un traficant, i amb un comunista radical que odia els americans, però alhora es dedica a enrotllar-se amb totes les turistes americanes que pot. I aleshores ella trenca amb la comunitat americana i comença a ficar-se amb el Mèxic real. I la part descriptiva acaba desembocant amb una història de thriller policíac força tens i molt, molt entretingut.
Doncs, Daniel Fernández, moltíssimes gràcies. Prenem nota, ho pengem aquí a la nostra pàgina web i fins la setmana que ve. Ja tinc ganes de que tornis a venir. Que
vale,
vagi bé.
Adéu.